Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda, com estem? Bé? Vinga, doncs, som-hi. Que ja és dijous. Que es veu que nevarà demà. A veure, si és veritat.
Ah, sí?
A veure.
Mira.
Estaria doncs, bé, no?
Ja toca.
Ja convé, eh?
Sí,
tu
sí.
Que te portes tema pistes.
Home, i tant,
fa
i
falta,
tant.
Fa falta, que nevi. I sort tant, dels i canons.
Ai, els canons. I no són els de Palamós,
no,
eh?
No.
Que també n'hi ha un fotimell, ja. Bueno, doncs res, com sempre, gràcies i benvinguts al Passeu sense trucar de, com deia la Candela, avui dijous. I si us sembla, començarem, que és el que venim fent habitualment, recordant alguns dies doncs, marcats per coses que van passar, com per exemple un dia com avui, 6 de febrer del 1958, es va estavellar a Múnich, Alemanya, un avió de la British European Airways en el que viatjava a l'equip inglès del Manchester United. Oh. Sí. Tornava de Belgrat de jugar un partit contra la Estrella Roja i van morir 23 persones. D'aquestes 23, 8 concretament, eren jugadors del planter del
Manchester,
del Manchester United. Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
I dues efemèrides que totes dues tenen com a protagonista a Charles Chaplin. La primera d'elles és del 1921 perquè s'estrenava la seva pel·lícula El Chico.
Sí.
I 10 anys més tard, veu que li devia agradar això del 6 de febrer, estrenava Luces de la Ciudad.
A l'amic Charlotte, que no solament era actor, sinó que a més
director.
A més també era director, sí, amb sí. Unes molt bones pel·lícules,
que
tot s'ha
sí.
De dir.
Què us agrada el formatge?
Doncs ara us direm on menjareu, segons diuen, el més car del món i també es veu que és una bestialitat a l'hora de posar-te'l
no?
A la boca.
Ho ha de ser perquè... Pel preu... Es troba a Espanya.
Sí.
Astúries.
Pàtria querida.
Formatge de cabra i de vaca que necessita una maduració de mesos. El municipi d'Astúries de Cabrales.
Ah, això. A Cabrales.
És una senyora que prepara aquest formatge, el més car del món. Perquè per un formatge d'aquest tipus s'han pagat 30.000 euros. Al quilo? O per un formatge
no,
només?
No, per un formatge. Formatge sencer.
Sí, però quan devia passar aquest formatge?
Home, suposo que devia passar els seus quilets.
Una animalada,
clar.
No?
Una perquè bestiesa.
Aquestes cabres i aquestes vaques que donen aquesta llet, noi,
sí.
Sembla que donguin petroli, eh?
I tant. I a Cabrales, eh?
A Cabrales.
Com el Fito.
Home, i com el formatge de Cabrales, que té un aroma...
Sí. Us agrada el formatge? Jo que, mica en mica, també m'hi vaig acostumant. Les coses com siguin i n'hi han ben bons.
Ja era hora, eh?
Sí, perquè jo estava, m'havia quedat amb el manxego seco.
Sí, amb el caserío, ell.
Sí.
Me fio.
Jo crec que una miqueta més de temps es necessita per fer aquest formatge que no pas un caserío, eh? O un d'aquells de la Bachquerie.
Ai, sí.
Oh,
que se'n venien aquí.
O un tranchete.
Un tranchete. Allà veus un formatge per fondre.
Ja. Molt bé, més coses. Anem amb les audiències d'ahir. El més vist ahir va ser Antena 3, diguem-ne, l'informatiu del migdia. Ja. 2.273.000 espectadors van veure doncs, aquest magnífic informatiu, tot s'ha de dir, presentat per Sandra Golpe. El minut d'or, com no passa palabra, que va doncs, pràcticament...
3 milions.
2.991.000.
Sí.
Està força bé. I després destacarem que ahir el programa més vist va ser El Hormiguero.
Home, és que hi havia dues estrelles d'Antena 3,
pues
eh?
Sí.
La Susana Griso, li hem de dir Susana. No crec que es digui Susanna en
Susanna,
català, està ja molt
Susana Griso.
Espanyolitzada. Susana sí. Griso i Matías Prats.
Exacte.
Van fer 2.094.000 espectadors.
Exacte. I el segon, doncs, La Revuelta, que això sí, s'ha de dir, anava
Després del futbol, va arribar
partit,
més tard.
El partit que jugava el Madrid amb els pepineros i que al final doncs, s'ha classificat el Madrid per jugar a les
in
semifinals.
Extremis, no?
In extremis, no? In extremis. I a més, un xicot que va sortir...
I
allò, allò que diuen salir i besar el santo. Sí, 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 apa, que no estava content. Doncs aquesta, la revuelta, com dèiem, va fer concretament 1.698.000 per als 2.094.000 que van fer la Susana Griso i el Matías Prats.
A la revolta hi va haver Eduardo Pérez Piqué i una senyora que va veure una estona, molt trempada, que si ho podeu recuperar, la Liana Romero Svirsky, filla d'una espia.
Sí, sí, sí. No, no, va estar bé, jo també vaig veure-ho i va estar força bé. Bé, després també destaquem que el setè programa més vist ahir de tots els programes de les cadenes nacionals va ser el Late Show de Marc Giró.
No està gens malament, 9,6%, 794.000 persones.
Programa que va venir a continuació
de la revuelta.
La revuelta. Sí, clar, hi havia futbol, revuelta i show de Marc Giró. Parlant del futbol, el partit entre el Leganés i el Real Madrid, doncs...
Menys que el Late Show del Marc Giró,
Sí.
Sí, clar, aquest s'ha de pagar.
Aquest s'ha de pagar.
És que ja és el que,
és
el que té.
Val una pasta.
Ja, sí, sí.
544.000 espectadors. I també deixa'm que et digui que el programa d'Anna Rosa, que va començar el dilluns...
Sí, doncs, una altra vegada,
Sí,
una altra. Matí.
Al matí.
Al matí, al matí.
Doncs va perdent pistonada.
Ai, mira.
Sí, ha perdut el lideratge d'aquesta franja horària, del matí,
no?
Tres dies després, doncs, de tornar a Telecinco. El magazín d'Anna Rosa Quintana va promediar un 14,2%, 336.000 espectadors en la franja horària que va de les 9 del matí a les 12:15.
Passeu sense trucar amb Candela Colls i Ricky Romero.
Un dia més, aquí al Passeu sense trucar amb la Laura de Llarès, parlant, ella, clar, no jo, de psicologia. Hola, Laura, benvinguda, com anem?
Què tal, com estem?
Bé, 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 bé. Avui el tema que m'ha dit de, que vol tractar, malgrat que ja hem passat alguna vegada així per sobre, perquè hi ha temes, no?, que és com allò un cistell de cireres, que n'agafes una i en vols agafar una i n'agafes un munt, no? Doncs
sí.
Hi ha que s'interrelacionen d'alguna manera. Quin tema ens proposes avui?
Mira, avui parlem d'un trastorn de personalitat que sembla que ara mateix és bastant conegut, no? Almenys se'n parla molt, però és una mica com quan parlem d'ansietat.
Sí.
En parlem molt, però no sabem ben bé de què estem parlant.
Doncs...
Aleshores us proposo que puguem analitzar junts el trastorn límit de la personalitat, el famós TLP.
TLP. Ara tots TLP. Són cicles,
Sí.
Va, molt bé, molt bé. El TLP. A veure, presenta'ns-el.
Doncs mireu, aquest és un trastorn que està catalogat dintre de lo que són els trastorns de personalitat i que ja us havia explicat que aquests trastorns es divideixen en tres grans grups. I aquí el trastorn límit de personalitat el tindríem en el grup B. És a dir, és un trastorn que es caracteritza per conductes externalitzants. Què són les conductes externalitzants? Són aquelles que s'expressen cap a fora.
Uh-huh.
És a dir, crits, trencar coses, grans gestos... Són conductes que nosaltres podem observar. En canvi, després tindríem aquells trastorns que són conductes internalitzants, com ara l'ansietat, que són aquelles conductes que són silencioses, que transcorren dins de la persona, que són més difícils de poder detectar.
Clar, sí.
Llavors, quina característica bàsica tenim en aquest trastorn de personalitat límit? Bàsicament en són dues. Una és la por a ser abandonat i l'altra, les males relacions interpersonals. I aquestes dues ja ens indiquen que la problemàtica pot anar cap aquí. Una persona amb aquest trastorn, amb el trastorn límit de la personalitat, és una persona que quan tu l'has de conviure... et sembla molt intensa, molt extrema, són uns patrons de pensament i de conducta que són bastant rígids, i sovint quan arriben a les consultes doncs són persones que tenen unes relacions que van molt malament, que estan molt deteriorades. Per què? Perquè quan les relacions els funcionen bé, sovint, sense voler-ho, és a dir, és una manera d'actuar, el que fan és generar conflicte i abandonar la relació abans de poder ser abandonats. És a dir, que la por aquesta a que m'abandonin, a que em canviïn o a que em rebutgin és tan gran, hi ha un patiment tan gran a sota, que el que faig jo és, sense jo voler-ho i sense ser-ne conscient, deixar-ho jo, abans de que em deixin. És una mena de profecia autocomplida. És un trastorn bastant complex i que genera molt malestar tant en la persona que el pateix com en el seu entorn.
No m'estranya. Parlem de relacions de qualsevol mena, no només íntimes, vull dir, relacions amb tothom.
Amb tothom.
A la feina...
Clar, les relacions íntimes segurament és on es noti més, perquè és on compartim més l'espai i el temps.
Sí.
Però si tenim algun germà o algú proper que estigui passant per això, doncs segurament nosaltres també ens en ressentirem.
O sigui, la por de ser abandonats, reaccionem d'aquesta manera. Tot això ens ho fem al cap.
Sí. I aleshores, si anem a mirar una mica tota la sintomatologia, bé, evidentment, per poder tenir un diagnòstic, ja no ho he dit, però ara ho dic, per poder tenir un diagnòstic de trastorn límit de personalitat, sempre tenim aquells tres criteris que s'han de complir, que és que jo no sigui funcional en la meva vida personal, que no funcioni la meva vida laboral i que tingui un malestar clínicament significatiu. És a dir, que quan començo a deixar de poder funcionar és quan ja podem detectar que hi ha un problema. Ho dic perquè a vegades hi haurà qui pensi, ostres, pues jo a vegades també he deixat una relació perquè m'he intuït que si no la deixava
Clar, igual em deixava a mi.
No es tracta d'això, No es tracta d'això. Anem a veure una miqueta més en profunditat quins símptomes tenim. El primer que podem dir és la inestabilitat emocional. Una inestabilitat molt intensa i molt marcada. Hi ha uns canvis d'humor i d'afectivitat que són freqüents i que poden durar dies o hores. Aquí s'ha de diferenciar, sobretot, del trastorn bipolar. En el trastorn bipolar passem per èpoques de tristesa i èpoques de mania, del que s'anomena mania, d'una energia desbordant.
D'eufòria, vaja.
Exacte, aquí no estem parlant d'això. Aquí estem parlant d'uns canvis d'humor que són menys marcats que els que tindríem en un trastorn bipolar, que duren dies o hores, per tant la duració tampoc és igual, i llavors això, doncs, per exemple, podem tenir uns dies en què estiguem molt irritables, no?, i altres dies en què que es combinin amb altres dies que estiguem molt deprimits. Després tindríem unes relacions interpersonals inestables també, evidentment, perquè una cosa sol anar lligada amb l'altra. Tenim que les persones amb TLP tenen relacions molt intenses, molt, però també molt inestables. Llavors, ells passen d'idealitzar a la persona amb la que estan a poder-la desvalorar totalment. Us he dit al principi que eren persones que, quan hi convius, doncs, poden resultar una mica intenses i que són d'extrems.
Sí, sí.
Per tant, en un moment donat podem estar en un extrem per a aquesta persona on ens estima moltíssim, i en un altre moment, sense adonar-nos en compte, no?, doncs podem estar en l'extrem contrari. Passem del t'estimo molt i no puc viure sense tu al t'ho viu i no et puc ni veure.
Déu-n'hi-do, doncs, no?
Seria això, sí. Ja ho he dit al principi, és un trastorn bastant complicat, bastant complex, però es pot, evidentment, després en parlarem.
Sí, no, no, de com es pot tractar, no?
Hi ha ajuda, sí. Clar. Després tenim els problemes amb l'autoimatge. La inestabilitat que trobem a nivell emocional i a nivell interpersonal també la trobem amb la percepció de la pròpia imatge, no? I aleshores hi ha dies en què es veuen molt bé i hi ha dies en què es veuen molt malament. Sí que és veritat que hi ha una tendència cap a la baixa autoestima bastant marcada. I que aquesta inestabilitat també comporta, doncs, canvis freqüents respecte a les opinions que poden tenir, respecte als valors, als objectius que volen aconseguir, doncs també poden anar canviant d'un dia per l'altre, depenent de com vagi la cosa. I aquesta inestabilitat que tenen cap a ells mateixos sí que és veritat que ens pot conduir també a problemes més greus, com per exemple trastorns alimentaris. Ah. Això és veritat. Clar, quan tinc aquesta tendència a que em desvaloritzo i no em veig bé, doncs pot ser que passem per èpoques de restricció alimentària molt acusada, no? Uh-huh. I puguem estar doncs, parlant d'un altre tipus de problemàtica. I després el que dèiem, la por aquesta a ser abandonat, a ser rebutjat, a ser canviat per una altra persona. Això és bàsic per entendre el trastorn límit de personalitat. Amb què es materialitza? Doncs amb moltes obsessions entorn a aquestes idees, no? Són idees que són irrealistes i que fan que fets molt simples o molt neutres es puguin interpretar com que ja m'està passant. Doncs, per exemple, si veig una amiga que se'n va a sopar amb una altra amiga i que no m'han dit res, que possiblement pues, sigui perquè, mira, havien quedat entre elles i potser hem de parlar de coses que jo no hi tinc res a fer. Però si jo tinc aquest problema, el primer que pensaré és que m'estan canviant per l'altre.
Que em rebutgen, no?
Que em rebutgen, que m'estan canviant per l'altre, sí. M'abandonaran, deixaran de ser amiga meva. Això són idees que trobem molt sovint. I aquestes idees, i per això insisteixo en aquest fet, perquè és veritat que quan tenim un trastorn límit de personalitat hi ha una intensitat que no podem negar, però sí que és veritat que ens hem de ficar a la seva pell, aquestes idees fan patir molt. El patiment és molt gran. I hem de ser capaços, si ens estimem aquella persona, de poder empatitzar i poder posar-nos al seu lloc i intentar entendre-ho, no?
Això quan sapiguem realment que pateix d'aquest problema, no? D'aquesta problemàtica.
Quan hi hagi un diagnòstic clar, sobre la taula, sí, evidentment, eh?
Sí, sí.
Una altra cosa que tenen és que no encaixen molt bé les crítiques. Per què? Doncs perquè hi ha aquesta distorsió, aquesta idea errònia, no? Aquestes interpretacions que van fent, que en lloc de considerar una crítica com a constructiva, la consideraran com que m'he equivocat, m'estan rebutjant, no? M'estan tornant a jutjar. I després també doncs, trobem unes conductes que són completament desproporcionades per tal de no ser abandonats. I aquí és veritat que podem trobar mentides i manipulacions. Mm-hmm. Sempre amb la finalitat última de que la persona que tinc al costat s'hi quedi i no se'n vagi. Mm? Després tenim també conductes impulsives, que aquestes ens causen també bastant problema. Tenim doncs, el que seria el consum de substàncies, despeses excessives també. I quan creuen que la persona els ha abandonat o quan realment és així, perquè una cosa que és terrible en tot això és que acaba sent així perquè...
És que ens pot aguantar, no?
Clar, l'entorn s'encansa i s'allunyen i ells això encara ho pateixen més, doncs el que fan és dur a terme conductes a la desesperada, que són sovint impulsives, per intentar recuperar allò que estan perdent. Això també ens ho podem trobar. També tenim autolesions i conductes suïcides. Per això us deia que és un trastorn molt complex, és molt complicat i que s'ha d'entendre bé les arrels per poder ajudar aquestes persones. Aquí tindríem doncs, unes autolesions que normalment es fan pel calmar l'immens malestar que tenen, perquè com han perdut el control total sobre el que els envolta, l'únic que poden controlar és el cos. I això és un patró que trobem amb diverses problemàtiques.
No és el que anava a dir, sí, clar.
Amb tots els temes alimentaris,
sí.
Sovint es troba això de com he perdut el control de tot el que m'envolta, l'única cosa que puc controlar és el meu cos. Sí. I aleshores restringeixo el menjar que entre, no? Uh-huh. O el purgo de certa manera, o llavors tinc conductes, em lesiono també perquè és una manera que jo tinc de controlar. I això em calma. Sembla contradictori quan s'explica així, però si s'analitza bé té una certa lògica al darrere. Evidentment, doncs, intents autolítics, això no cal que ho digui, però si hi ha aquestes idees o aquests intents, s'ha de consultar sí o sí als professionals de la salut mental.
Totalment, clar.
I amb bastanta rapidesa.
Sí, tant.
Després, el que tenim també, que s'associa també en aquesta por a l'abandó, és una sensació de buit que és constant. És a dir, que són persones que no se senten valorades, que no senten que tinguin, que pertanyin a alguna cosa, no? Senten aquest buidor constant i això es tradueix en unes respostes emocionals que solen ser molt intenses, no? I fins i tot desproporcionades. Aquí tindríem, doncs, el sentiment d'angoixa extrema, de dir, és que no estic bé, no? I també atacs de ràbia bastant descontrolada. I aquí podem trobar fins i tot agressions verbals o físiques. Per coses desproporcionades, eh?
Sí,
coses
sí,
que
sí,
no estaran justificades.
Sí, sí.
Quin tractament tenim per a aquest trastorn?
Anem a la solució, a les solucions.
Les coses han evolucionat molt. Evidentment, quan tenim aquest trastorn, possiblement, o és possible que no tinguem tots aquests símptomes que acabo de descriure, que ja heu vist que n'hi ha alguns que són especialment greus, no? Mm-hmm. Després hi ha doncs el grau de gravetat amb què desenrotllem la problemàtica, no? Però depenent d'això, doncs podem combinar el tractament psicològic amb el tractament farmacològic.
Mm-hmm. Mm?
Això ja seria un punt a tenir en compte. I després, com a tractament psicològic, els que s'estan duent a terme ara són totes les tècniques cognitivo-conductuals, és a dir, les que tractaran la part de pensament i la part de conducta, i una teràpia especial que ha sortit pel trastorn límit de personalitat, que és la teràpia dialèctico-conductual. Aquesta funciona bastant bé. Bàsicament, quines eines es poden oferir? Doncs s'ofereixen, en primer lloc, eines per comprendre el trastorn, ja sigui per la persona que el pateix com per la persona que l'acompanya. Eines de gestió emocional, perquè heu vist que hi ha una inestabilitat emocional molt marcada, i entrenament en habilitats socials. Per què? Perquè sovint són persones que quan arriben a consulta tot l'entorn social està molt degradat, molt deteriorat, perquè hi ha hagut unes conductes que no han facilitat, no?, que aquestes persones puguin tenir un entorn social sòlid. Aleshores, aquestes coses són les que es treballen. Molt important també reduir tots els estats d'ansietat i d'angoixa, perquè, com us he dit, són persones que tenen un malestar molt gran i sovint trobem ansietat. I tractar també aquestes distorsions cognitives, aquests pensaments erronis, aquesta manera d'interpretar que tenen, no?, que sempre ho interpreten tot com que els estan rebutjant, com que els estan a punt d'abandonar. Doncs això també es va treballant des de la consulta.
Uh-huh.
El que s'intenta, al cap i a la fi, és reconduir una mica la situació per poder portar millor aquest trastorn, eh? Reconstruir també un entorn social que els hi pugui ser més favorable, més sòlid.
Sí. Sí.
I després, doncs, el que comentàvem, no? Tractar aquesta ansietat, perquè sovint la trobem, sovint trobem el TLP i trobem l'ansietat, i també doncs, mirar si hi ha alguna problemàtica alimentària, que és bastant, bastant freqüent trobar en aquests casos.
Déu-n'hi-do, eh? És una feina fer el diagnòstic.
Sí, sí, sí.
Perquè sí, sí. Hi han diferents patologies i tal, que el que dèiem, que s'assemblen, no?, que tenen punts en comú.
Uh-huh.
Llavors,
sí,
una
sí,
feina...
I de fet, n'hi ha que apareixen conjuntament. Sobretot el que és ansietat,
sí,
sol aparèixer en la majoria de
problemàtiques. És el que anava a dir, sí, i tant.
Perquè, perquè hi trobem molt malestar i, per tant, és quasi lògic que vagi donat de la mà, no?
Sí, sí.
Sí que és veritat. Després, una altra cosa que no hem de fer, que segons el meu pare és un error, és identificar-nos amb aquesta etiqueta diagnòstica. És a dir, jo sóc jo i en aquests moments tinc aquest problema, però jo no sóc aquest problema. I això ens ha de quedar molt clar, perquè la manera d'actuar és molt diferent.
Yeah. Sí, sí.
És a dir, l'etiqueta diagnòstica l'únic que serveix és perquè al final entre professionals ens puguem entendre.
Sí.
I puguem posar-nos d'acord sobre quin tractament portar. Però cada persona és única, especial i té les seves circumstàncies i té la seva història vital que pot haver col·laborat en major o menor part al desenvolupament del problema, no? Uh-huh. I al final la feina de psicologia és aquesta, no? És anar desgranant una miqueta de la història personal,
sí,
com és que hem arribat aquí.
Clar.
Uh-huh. I què podem fer per canviar.
Doncs TLP, Trastorn Límit de Personalitat.
Uh-huh.
Aquest és el tema del que avui ens n'ha parlat la Laura de Llerès. Que et vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
I amb un dels més grans marxem avui.
Sí, anem a recordar que un 6 de febrer, un dia com avui, però de l'any 1943, el gran, gran, però molt gran, Frank Sinatra, va fer el seu debut com a cantant amb un popular programa de ràdio que es feia allà doncs, als Estats Units,
sí, clar,
que es deia Your Hit Parade.
Sí, eh? I després d'aquest pas per aquest programa de ràdio,
sí, sí,
ja va anar pujant i s'ha convertit, és, de fet, un dels vocalistes, un dels crooners més respectats de tots els temps.
Sens dubte, el Frank Sinatra és irrepetible.
Tornem demà, que ja és divendres. Adéu-siau.
Adéu. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
it was mine.